no, molt bé, molt bé.
No som orador.
No.
Tranquil·lament, jo crec que molt bé, aquí no es tracta tampoc de ser tan estrictes, has dit unes paraules molt emotives, sobretot les finals, només faltaria que no les poguessis expressar amb tota tranquil·litat. Això és obvi. I ara, a mi me correspon fer una cosa que a mi sincerament no m'hagués agradat fer. Jo m'hagués conformat, és una situació còmoda, almenys per mi, moderar una taula com aquesta amb tan bons amics. I jo creia que ho tenia ben controlat això, fins que vaig veure que sobretot en Bernat, que és qui ha estat un pas darrere de tot això, me va insistir molt i demanant-me que jo també digués aquí algunes paraules, i és el que faré. Evidentment, des d'una òptica que necessàriament ha de ser distinta de tots els que han parlat fins ara i que parlarà encara el darrer orador, en Bernat, perquè jo, evidentment i clarament, sóc la persona que menys vaig conèixer a Albert Saone. Però sí que vull dir, perquè tots ho heu fet, intentant, has començat tu, Camilo, rememorant quan primers dies que vas conèixer, que vas estar amb ell, etc., jo també faig un petit esforç per recordar-ho, i me resulta fàcil perquè va ser que quan jo vaig entrar al Departament de Filosofia a l'any 96, vinguem de Barcelona, jo coneixia aquí poca gent en el món acadèmic, doncs vaig tenir la sorpresa de que quan venia amb la etiqueta de que jo era professor de filosofia i especialista en el món clàssic, record que Saone, el segon dia d'haver-me parlat, haver tingut una mínima conversa amb jo, ja em va dir, ja era hora de que vingués algú que sapigués grec i que sapigués filosofia grega, etc. Casualment, Camilo, te vull dir que tu, al molt poc temps, no sé si és que havies parlat amb ell, me'ls vas dir exactament el mateix. Ja era hora de que aquí viniera algú especialista en filosofia grega, etc. És a dir, que
no lo había dicho a los dos Emilio Lledo.
Bueno, mira, muy buen amigo además Emilio. O sea que tengo que recordar eso porque evidentment vaig ser molt ben rebut, tot el camí meu dins del departament va ser còmode, no se pot dir això, alguns no poden dir igual, per mi sí, i jo me sentia realment des d'una certa distància, tu fes el teu camí, tu fes la teva filosofia grega. O sigui que això ho vull agrair públicament a tu, Camilo, que estàs aquí, i a Albert Saone. I simplement he de dir que jo, a l'hora de glossar la figura d'Albert Saone, claro, ho faig des d'una perspectiva necessàriament d'entrada històrica. I dintre aquesta qüestió històrica, d'entrada, correspon recordar, ja s'ha esmentat aquí, molt particularment tu, Eusebi, doncs, els seus estudis a la Universitat Complutense, el seu compromís polític ja inicial molt, molt clar, que fins i tot paga, sent també el molt jove, amb el que acaba d'esmentar Eusebi, doncs, amb uns 11 mesos, sembla que més o menys 11 mesos són a la presó de Carabanchel, el que anomenaven la Cerda 49, la cel·la 49, en el que mantenien, jo he llegit, curiosament, és Sánchez Dragó qui insisteix més, recorda més, com que feien en aquesta cerda 49, i en un article molt recent del Mundo, al diari El Mundo, Sánchez Dragó, després de haver dit, no aquí, sinó a un altre lloc, que se considera compañero de celda e íntimo amigo de Saoner, también comunista y filósofo en Agraz, que s'està referint al filòsof que encara havia de venir quan se van conèixer, el 30 de setembre de l'any passat, del 2018, a un article del Mundo, diu, nuestra celda era un ágora en la que se hablaba a todo trapo de filosofía, literatura, cine, arte y, por supuesto, política. I jo m'imagino que això segurament era així. Sánchez Dragó després conta una anècdota que ara m'estolvio, podo cercar perquè ho veurà molta facilitat, d'un incident que van tenir allà i que a ell personalment li va fer canviar la seva manera d'entendre el comunisme. Però això és una altra història. Jo, en qualsevol cas, fent aquesta rememoració històrica, he de dir que estan davant la figura que avui en dia no se reivindica, fins i tot jo diria que inclús hi ha una certa manera despectiva de tractar-la, que és la paraula intel·lectual. Jo crec que veritablement, pel que jo conec, pel que jo he vist d'Albert Saone, és tant davant un intel·lectual en el sentit que ha tingut sempre intel·lectual, és a dir, naturalment que compromès, no l'intel·lectual que està tancat al seu despatx, no, l'intel·lectual compromès i a més actiu. Jo m'imagino que influït, per exemple, per la tesi 11 de març, no? La famosa tesi sobre Feuerbach, de que els filòsofs pues, han de deixar de, no s'han de limitar a interpretar el món de moltes maneres, sinó que la seva obligació és transformar-lo. És que és l'època, és que això s'havia de fer així. Jo, com a alumne de l'Autònoma de Barcelona, per aquestes èpoques, pues, se me transmetien, la majoria de professors que tenia, me transmitien també aquesta necessitat. Però també he de dir que en una situació, com molt bé has dit Eusebio, que cal recordar que era una dictadura o transició severa cap a la nomenada de la democràcia, aquesta transició, les coses no eren fàcils i ser un intel·lectual compromès pues era, tenia risc, i més aquí, a una societat petita, en la que tothom se coneix, etc. O sigui que té, a la meva part, un gran mèrit. I sí que vull fer també una reflexió sobre aquesta qüestió, perquè ara està molt de moda posar en qüestió el que s'anomena el règim del 78, jo crec que d'una manera absolutament injusta, i m'encantaria poder sentir Albert Saoné que diria sobre si realment estem o no estem en un règim o ha existit això que s'anomena tan despectivament i jo crec que tan injustament respecte a tota aquesta qüestió que literalment es va matar, que això ara es consideri el règim del 78. En qualsevol cas, aquesta actitud ètica i política és la que dona a Saoné l'autoritat i el prestigi de professor intel·lectual compromès, molt respectat en molts i diversos àmbits de la societat, perquè em consta, això se sap, que no estava restringit ni a l'àmbit universitari ni a l'àmbit polític, no, la gent respectava molt a Saoné aquí a Palma. I dins d'aquest activisme, naturalment, s'ha mencionat, forma part d'aquesta activitat el que se creï el Departament de Filosofia, actualment Departament de Filosofia i Treball Social. I jo, contràriament al que ha dit Camilo, doncs considero menys mal que el va muntar, que el va estructurar, i la nostra responsabilitat, Camilo, és tirar-lo endavant, sigui com sigui, sense cap tipus de por, sense cap tipus de problemes. Tenim un model a seguir, el tenim aquí, i jo t'he dit la veritat que m'inspira tirar en aquesta línia. Però clar, la faceta de professor és la que, i secundàriament de mestre, és la que vull destacar per acabar la xerrada, perquè evidentment he d'intentar complir rigorosament jo, sobretot amb els 10 minuts. I permeteu-me que per això més o menys llegiré el que tinc per no entrebancar-me més. És, sense dubte, aquesta faceta de professor, li pega més la paraula mestre, la que vull tancar aquesta xerrada. Hi ha un gran consens, sobretot entre aquells que tingueren la fortuna de ser alumnes seus, que Albert Saoné era un gran professor. D'aquells que, com fem avui, amb aquest acte de rememoració, perduren en la memòria dels seus alumnes i deixebles. He sentit moltes vegades dir que Saoné era un socràtic, tal com també ho suggereixen les seves pròpies paraules recollides en la invitació a aquest acte, que són frases literals d'ell. Es pensa millor si penses amb algú. Com més alumnes, més varietats de l'ànima humana arribes a conèixer. Les classes de Saoné a Sant Malferit, que han estat abundosament il·lustrades, sobretot la d'història de la filosofia general per a tota la facultat, estava plena de gom a gom, tothom ho conta, i ja ha estat al·ludit. I per això esdevingueren mítiques. Sé, inclús, perquè hi ha aquí algun, com Eusebi, altres alumnes que m'ho han contat, que Saoné, en el seu recorregut pel conjunt de la història de la filosofia, s'ha de dir que tenia la fortuna, els professors de l'època, de fer classes de 9 mesos, no com ara, que feien xitxamones de 3, i no mos donen ni saludar els alumnes pràcticament. Diuen que començava ni més ni menys que pels hitites, i feia un recorregut fins pràcticament la filosofia actual, a més farcit, i això jo crec que ha de fer necessàriament l'atractiva Saoné, farcit de reflexions de tipus polític, filosofia del llenguatge, consideracions de tota mena, i sobretot el més important perquè pugui ser considerat un gran mestre, un gran professor, donant pas, això també em consta, molt cercant sempre el diàleg. Cercant el diàleg amb unes aules tan enormement poblades que també m'han contat moltes anècdotes del difícil que se podia arribar a fer que poguessin participar els alumnes, però que ell això ho fomentava. Clar, se diu que era un socràtic. Sí, jo crec que sí. És que, a més, el que contava Camilo respecte a lo difícil que li costava escriure la tesi i, en general, escriure, l'entronca directament en aquesta línia socràtica, que Sòcrates no va escriure res. Però és que Saoné és un animal de classe. I aleshores se conforma amb el que ha dit. Ja basta, està bé, ja ho he dit, ja no cal ni que quedi escrit ni que consti. Això és, malauradament és un tipus de professor que s'ha acabat. S'ha acabat perquè la pedagogia contemporània, la didàctica tecnològica, la burocràcia acadèmica, el papanatisme brutal que hi ha informàtic i digital ha anul·lat qualsevol possibilitat de realitat a una aula, de tal manera que la classe magistral, que és allò que feia Saoné, ha resultat que no se pot fer. La classe magistral és que te diu a tothom que no és l'única cosa que no has de fer. Observeu el que s'està dient, que el mestre, que és el que fa la classe magistral, no la fa així. Que se'n vagi, que la faci una altra, una màquina segurament, d'un robot, properament en el futur. A mi vull llegir una cosa de Sòcrates, perquè crec que s'entronca perfectament en aquest socratisme de Saoné. Demana Sócrates retòricament: ¿no habías caído en la cuenta de que las mejores cosas que aprendimos según la costumbre por las cuales sabemos cómo vivir, las aprendimos a través de la palabra? ¿Que cualquier otra buena relación que pueda aprenderse se aprende a través de la palabra? ¿Que los mejores maestros son los que mayor uso hacen de la palabra? ¿Y que los que tienen conocimiento más profundo de las materias más serias e importantes son también los que mejor hablan y razonan? Sócrates. S'ha de recordar això. I Steiner, en un llibre magistral que us aconsello sobre aquesta qüestió, Lecciones de maestros, repeteix la mateixa línia. Antes de la escritura, en la historia de la escritura y como desafío a ella, la palabra hablada era parte integrante del acto de la enseñanza. Parece mentira que se haya olvidado esto. El maestro habla al discípulo. Desde Platón, Wittgenstein, el ideal de la verdad viva es un ideal de oralidad, de alocución y respuesta cara a cara. Pero para muchos eminentes profesores y pensadores, dar sus clases en la muda inmovilidad de un escritorio es una inevitable falsificación y traición. Los profesores són animals de classe, no som una altra cosa, i és el joc en el que estem. I estic absolutament convençut de que Saoné era o era indiscutiblement. Acabo dient que com he conegut jo realment a Saoné, perquè me sento segur a l'hora de dir el que estic dient, jo que sóc el que diferencialment l'he conegut, perquè a mi me va correspondre qualcom d'entrada difícil, i és substituir a Saoné. Els vaig haver de substituir perquè, estranyament, no sé qui va moure els fills, en Muriell, la seva matèria, aquesta que continuava donant en tant èxit, ara ja, evidentment, a l'edifici Ramon Llull, a la Facultat de Lletres, que també era una història de la filosofia general, que se feia per alumnes que no eren de filosofia, i si no recordo malament, se feien entre les 19 hores i les 21 hores, me van dir que és que a Saoné aquesta hora li encantava, perquè els dematins no li agradava tant, me la vaig trobar de sobte, per decisió del departament, a mi, que era un dels nouvinguts. Clar, jo immediatament vaig veure una aula plena, sempre plenes també, tant seran de 150, 160 alumnes, doncs vaig agafar immediatament consciència de que hi havia passat per allà. És a dir, jo va ser el meu primer contacte amb el que podien dir l'Estela Saoné i Ressaca Saoné, tenint-la just davant. I per aquí ha passat qualcosa molt important. Això és la sensació que evidentment vaig tenir i he intentat fer el que he pogut. Malauradament ens han eliminat aquesta història general de la filosofia per tothom. Coses de los nuevos tiempos. I acabo dient que al poc temps també vaig rebre una trucada telefònica. Això la vaig rebre, jo crec que ni al 15 dies d'haver mort Albert Saoné, que si no recordo malament va ser el dia 31 de març de 1999, jo cap allà, 15 dies més tard màxim, rep una trucada del grup de senyores, que esteu, moltes de les quals us agraeixo, i us agraeixo moltíssim que estigueu aquí presents, que des de fa 45 anys, 44, 45, el proper dimecres dinant ho perfilarem, vau organitzar aquest grup d'una tenacitat i d'una, vamos, a prova de bombes, els cursos se fan sí o sí, perfectament organitzats, amb una gran assistència, són conegudes les senyores, precisament perquè són un grup molt important, més de 60 d'elles, que algunes d'elles fa 45 anys que ho estan fent, doncs quan va morir Saoné em truquen i em demanen si jo el voldria substituir. Clar, era la segona vegada que me demanaven aquesta possibilitat de fer-ho, vaig fer-ho, vaig acceptar, però record perfectíssimament, record com si fos ara, que quan vaig entrar el primer dia, elles me miraven, qui ha entrat aquí, jo també les mirava a elles, naturalment, jo li vaig dir que jo no era Saone i que jo faria una altra cosa, tal qual. No volia en cap cas assumir la responsabilitat. L'únic que puc dir és que fa 20 anys que també, com segurament Saone també feia ja 20 anys que en aquell moment vos donava classe a les senyores, doncs jo no puc més que tractar molt satisfactòriament, evidentment, d'aquesta experiència, que també em costa, això és claríssim, i són elles les primeres que ho saben, que també tenien la mateixa experiència de satisfacció amb Albert Saone. Així doncs, clar que no, clar que en un espai com aquest, que per mi és tan generós com les senyores, en el que he fet bonament i malament el que he pogut, el que sí que sé és que la figura del gran mestre Albert Saone, com aquí ja ha apuntat algun de vosaltres, això molt particularment per fer, no s'oblida. Està clar que no. I avui amb aquesta celebració, amb aquest acte, tenim una prova evident de que el seu record es manté molt viu entre nosaltres. I ara tinc una petita sorpresa, perquè xerrem tots de la paraula de Saone, jo crec que és el moment que l'escoltem. És una cinta molt antiga, es produeix en una conversa, podem dir, privada, tenim l'autorització perquè una de les persones que hi participa, Manolo Cabellos, dona el vistiplau, i gràcies a l'amabilitat de Gabriel Alomar escoltarem. Ja dic, té el problema de que s'ha recuperat una cinta que jo situaria entre el 74 i el 73, però el que se diu allà és antes de la mort de Franco, perquè se diu. Dos minutets, si us sembla, escoltant la veu d'Albert. Endavant. Moltíssimes gràcies. Molt bé. I finalment, donant la pas al cinquè i final i per última intervenció, la de Bernat Rito.
Jo, ara després d'això, m'ha resultat un poc difícil.